Els camins.
Els camins.
De la música.
De la música.
Amigues, amics de Ràdio Clara al 104.4 de l'FM de València i Ràdio Mistelera al 101.4 per la Xara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Si l'altre dia, un poc en plan de broma, vaig dir que per a escoltar una actuació en directe de Teto Montoliu al Teatre Reial de Madrid caldria que us posàreu drets com a senyal de respecte, avui no sé com dir-vos que es tindreu que posar, segurament a genollons, com una mostra de reverència cap a l'artista al qual anem a escoltar avui. Perquè avui anem a escoltar ni més ni menys que una versió, una nova versió, i no hi ha tantes, perquè Duke Ellington, que és la persona de la qual anem a escoltar el seu oratori suite Black, Brown and Beige, és una de les persones a la qual jo evidentment reverencie més que admire. Duke Ellington, a part dels seus valors humans i musicals, tenia una personalitat tan complexa, tan perfeccionista en els aspectes musicals, tan inconformista, malgrat que en els aspectes, diguem, de socials i morals fos una persona segurament més bé conservadora, però en l'aspecte musical era absolutament innovador. Era incapaç de repetir un dia una actuació, una partitura que hagués interpretat el dia d'abans. Mai ho va fer i sempre els seus músics estiguen acostumats a llegir la música que tenien que interpretar amb la tinta encara fresca dels copistes de les partitures. Avui, com hem dit, anem a escoltar una nova versió del Black, Brown and Beige. La darrera versió que va gravar Duke Ellington, una versió a més que no és una interpretació, una millor reinterpretació, seria qüestió de dir, de la seva suite oratori, sinó una recreació de la seva partitura. Ell realment va gravar tan sols un parell de vegades aquesta partitura en la forma, diguem, original, i aquesta en la que, en lloc de repetir totes les parts de l'anterior interpretació, en aquest cas es va dedicar a reescriure dues de les parts d'aquesta composició. La primera, la cançó del treball, la Work Song, que estranyament, per a ser una cançó de treball, té un cert aire optimista, cosa que explica molt bé Duke Ellington quan va comentar que quan els negres anaven els vaixells cap als Estats Units, realment pensaven que se'ls havien agafat per a menjar-se'ls. Aleshores, el fet que se'ls endugueren, entre cometes, sols per a treballar, es va resultar quasi una sorpresa agradable, segons la versió de Duke Ellington d'aquesta història. Per això, ell interpreta aquesta primera part de la cançó de treball, la Work Song, des d'una perspectiva, diguem, optimista. Però per a ell, que com ja sabeu tenia unes enormes inquietuds de tipus moral i religiós, aquesta partitura tenia també una component quasi mística, i què millor per a entrar en aquest terreny que la veu que l'acompanya en aquesta versió, perquè va estar perseguint Duke Ellington a Mahalia Jackson, que és la veu que aneu a escoltar. Va ser perseguida, com he dit, per Duke Ellington al llarg de 2 anys per a que accedira finalment a interpretar davant de la seva orquestra esta gravació del Black, Brown and Beige. Per a Duke Ellington, la incorporació de la Mahalia Jackson no era tan sols una oportunitat d'incorporar a una enorme veu i una enorme personalitat dins de la música negroamericana a les seues gravacions. Més bé, el que tractava era donar-li, en relació al seu xir també personal, molt religiós en aquesta època, un xir místic a la seva peça. Per això, Mahalia Jackson va acceptar cantar per primera vegada en la seva vida davant d'una orquestra de jazz, mai ho havia fet, sempre ho havia fet normalment davant de cors de gospel o a soles, acompanyada amb una orquestra més o menys convencional, però era la primera vegada que s'enfrontava a una interpretació respaldada per una orquestra de jazz i, a més, una orquestra en la que ella era potser una peça més, com sempre passava en Duke Ellington, per al qual la veu era un instrument més, però que la seva personalitat potent, la seva personalitat important dins del camp musical, però sobretot per a Duke Ellington, la seva personalitat des del punt de vista religiós i moral li aportava una capacitat, un complement que Duke Ellington pensava que necessitava en aquest moment per a la seva peça. Gravada el 19 de desembre de 1950, aquesta peça està interpretada per una orquestra que tenia a Duke Ellington al piano, òbviament, i a la direcció, a Cat Anderson, Harold Shorty Baker i a Clark Terry a la trompeta, Ray Nance a la trompeta i un moment al violí, Quentin Jackson i Britt Woodman al trombó, Sanders al violí i al trombó, Jimmy Hamilton al clarinet, Russell Procope al saxo alto i al clarinet, Bill Graham al saxo alto, Paul Gonsalves, el gran Paul Gonsalves, al saxo tenor, Harry Carney, un altre que tal, al soprano baix, al clarinet baix i al clarinet, a Jimmy Booth al contrabaix i a Sam Boudier a la bateria. Com veieu, una autèntica meravella d'orquestra amb noms absolutament lluents dins de la història del jazz i que varen ser, com sempre passava amb els músics que tocàvem en Duke Ellington, en part art i en part part de la seva música, perquè, com ja sabeu, Duke Ellington escrivia per als seus músics també. No es dedicava a lluir-se ell i que els demés després apanyaren en les partitures que ell escrivia, sinó ben al contrari, Duke Ellington era molt conscient de les capacitats i de les personalitats dels músics que tenia sota la seva direcció i en moltes, moltíssimes ocasions, segurament sempre, tenia en el cap qui anava a interpretar cadascun dels trossos de les seues peces musicals. Aleshores, anem a passar a escoltar aquesta meravella del Black Drum and Bass, versió any 1950, uns quants anys després de la primera, i que està distribuïda en 6 parts. La primera és una reinterpretació de la cançó de treball amb solos de Harry Carney de saxo, baríton Shorty Baker a la trompeta, Quentin Jackson al trombó i amb un energètic Sam Boudier a la bateria, portant a l'orquestra a un inici absolutament brillant de la cançó del treball. La segona part introduïs ja el tema del Come Sunday. Les dues úniques parts que s'interpreten en Black Drum and Bass en aquest cas són aquestes dues, la cançó de treball i el Vine Diumenge. Introduïda en aquesta segona part de manera instrumental, una tercera part en la que se fa una mica de mescla ja combinant la cançó de treball i el Come Sunday amb solos de Shorty Baker la trompeta i Cat Anderson a la trompeta en sordina. Una quarta part on ja arriba el terratrèmol que suposa la presència de Mahalia Jackson, a la qual, a més, en consonància amb les seues inquietuds d'aquell moment i absolutament en consonància a la personalitat i les creences de la Mahalia Jackson, molt religiosa, li va dir que portara la seva Bíblia per a l'hora de fer la gravació, que, per cert, després quan va estar mirant un poc el que li havia escrit per a què cantara, la Mahalia Jackson li va dir que si es pensava que era una cantant d'òpera, però bé, el cas és que finalment va haver molt bona connexió entre els dos i al final Mahalia Jackson dia que Duke, si tu dius, és que està bé. Doncs bé, aquesta quarta part del Come Sunday ja entra Mahalia i de fet va allargar el final d'aquesta part amb una improvisació que estén una miqueta més en el temps la meravella d'aquesta peça, com si li sapiguera mal tallar-la tan pronte. En la part cinquena Reynans fa una intervenció amb el seu violí i això li dona un interludi entre la primera i la darrera interpretació de Mahalia Jackson, que ja passa en la part sisena, on Mahalia Jackson, seguint les indicacions de Duke Ellington, va obrir la seva Bíblia, va mirar el Salm 23 i el va interpretar quasi al moment que s'estava gravant, estaven inventant-lo, per dir-ho així, estava escrivint-se quasi simultàniament a la gravació. Doncs bé, anem a escoltar aquesta important peça en la vida i en la biografia de Duke Ellington. Molta gent va dir que aquesta no era una gravació més de Duke Ellington, i això que de totes formes ja era dir molt, sinó absolutament una fita dins de la seva carrera. No vos incomèdia més en la meva xerrera i passem a escoltar aquesta versió del Black, Brown and Beige, una peça cantata o suite, o com se li vulga dir. Ell li dia suite, però de vegades pareix més una autèntica cantata, dedicada a la història dels negroamericans i a les seues alegries i penes.
Thank you. of love, God Almighty, God above, please look down and see my people through. shepherd, I shall not want. Make me to lie down in green pasture. He leadeth me beside the still water. He restoreth my soul. Before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, in the house of the Lord.
He deixat passar alguns segons abans de parlar perquè em semblava una autèntica profanació el ficar la meva veu molt apegada a la veu de Mahalia Jackson, ni més ni menys. Em semblaria una autèntica heretgia. No sé com es pot cantar amb eixa intensitat, amb eixa veu que eix de dins del fetge, de l'ànima, de tot el cos de la persona que està interpretant, i que a més tenia enganxats absolutament de la seva força tota l'orquestra de Duke Ellington darrere. Bé, aquesta música la vaig trobar casualment regirant en una tenda de discos fa mes i mig o dos mesos. No coneixia aquesta versió, però m'alegre moltíssim dels diners que m'he gastat en aquest disc, perquè tot ell és una autèntica meravella, perquè com que la música que heu escoltat era suficient per a plenar un LP, va ser en aquest format en el que vaig ser inicialment. Però com avui els CDs, afortunadament, tenen per a més temps de música, n'hi ha com a un afegit tres peces, tres composicions també de Duke Ellington, estretes d'una certa col·lecció de, com podríem dir, rearranjaments sobre músiques seues en versions llargues per entendre'ns. Concretament anem a escoltar el temps que es dona d'una peça molt coneguda de Duke Ellington, el Sophisticated Lady. No sé si era algun dels germans Gershwin o Cole Porter, no recorde molt bé, però li vaig preguntar en una entrevista si, havent escrit tants èxits on havia escrit, si encara li quedava per composar alguna cosa que volguera composar i encara no ho haguera aconseguit. i aquell, fora el que fora, que no recordarà molt bé qui era, va contestar que no podria fer-la perquè ja estava feta la música que li hagués agradat composar a d'ell, que es tractava del pont del Sophisticated Lady. Duke Ellington va tindre en vida i després també el respecte i l'admiració de tots els músics, evidentment del món del jazz, però jo crec que de tot el món, perquè és una música tan autèntica, tan acurada, inspirada, i a més, com hem comentat abans, com no li agradava repetir-se, n'hi han infinites variacions gravades sobre peces seues fetes per ell mateix. De fet, encara que no sencera, sí que va cantar en diversos concerts variacions del Black, Brown and Beige en versió de concert. Anem a escoltar, com hem dit, el tros que dona temps d'aquesta versió llarga de vora 10 minuts i mig del Sophisticated Lady, així en els camins de la música, que vos recorde que podeu escoltar a Ràdio Clara al 104.4 FM de València i a Ràdio Mistelera al 101.4 a la Xara. Bona nit, bon dia o bona vesprada, amigues i amics dels camins de la música, i fins al pròxim programa. Vos deixe en aquest Sophisticated Lady de Duke Ellington i la seva orquestra.
words came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then, with disillusion deep in your eyes, you learned that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now, smoking, drinking, never thinking of tomorrow.